A Ràdio Maricel, a cel obert. Perquè l'article comença dient: qui vagi sovint al cementiri de Sant Sebastià de Sitges segurament s'haurà fixat en una tomba que hi ha situada a la part sud de la quadrícula central. És un panteó tot pintat de blanc, en forma de volta d'aresta i coronat per una petita cúpula rematada per una creu. L'accés a la tomba queda delimitat per quatre reixes de poca alçada col·locades entre les columnes, les quals presenten uns senzills contraforts a cada angle. A l'interior, al bell mig del panteó, es troba una llosa de marbre gris, on hi ha gravades una creu i les següents paraules. A l'esquerra, en Garrà fa 4 de abril de 1938, i a la dreta, cerrado a perpetuidad. Sota d'això també gravats hi ha la xifra 1938 i el nom i els cognoms de 10 persones, i gairebé com si l'article fos veritablement mig novel·lesc. Qui eren aquestes persones? Què hi fan enterrades aquí? El primer que salta a la vista quan hom observa la tomba és que van morir l'any 1938 en plena Guerra Civil. Ara bé, quines foren les circumstàncies de la seva mort? Com van venir a parar al cementiri de Sant Sebastià a les seves despulles? Moltes incògnites només en el primer paràgraf d'aquest article. Ricard Conesa, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Aquesta història quan comença?
Home, la història... Si la història de la recerca començaria pues, gairebé un any... Però la història que ens referim comença durant el 38, però té una història més llarga, que és la història de l'espionatge, del quinte columnisme dintre de la rereguarda catalana, i també la història, l'altra història, que és la història del contraespionatge que exerceix la República.
Roland Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
N'havíem parlat alguna vegada d'això?
Em sembla que no. Em sembla que no. Mira, jo la primera referència, és a dir... Com ha dit molt bé el Ricard, això comença fa un any. Vam començar a tirar del fil i a plantejar-nos doncs, d'investigar aquest tema ara farà un any. No?
Arran de què?
Arran de què? Bueno, doncs arran de que ell està investigant altres coses per la seva banda i doncs, un dia em ve a trobar i bueno, com que el gremi d'historiadors tampoc no és gaire abundant, i dic, escolta, jo sol em fa mandra, però si ho fem entre els dos hi ha el tema aquest que penso que és molt interessant. Clar, l'avantatge que té el Ricard damunt meu, primera és l'edat, d'una altra generació d'historiadors, i segona doncs que, bueno, que no té, jo sempre dic que no és un pare atribulat, de moment, i per tant pot investigar i per la seva feina habitual doncs, viatja molt amunt i avall, investigant per arxius i tot això, i aleshores a mi no em permetia, no tinc prou temps per dedicar-me a això. Però remuntant-nos més enllà, diguem que la primera vegada que jo vaig... sentir parlar d'això va ser en el llibre del Soler i Sabater i el Villarroia, arran de consultar-lo quan fèiem amb les notes amb l'Ignasi Maria Montaner i el David Jou el llibre d'en Bonaventura Julià. Aquesta és la primera vegada, per tant ens estem remuntant a gairebé farà 10 anys quan va sortir el llibre. I aleshores arran d'allò, vull dir, doncs un dia... sí que l'havia vist, però no m'hi havia fixat mai amb atenció a la tomba aquesta que hi ha al cementiri, no? I és allò que va espanyar, home, seria interessant, seria, vull dir, un dia entres a internet, que bueno, que vull dir, ja ho sabem tots que calça per al gra de la palla, però bueno, trobes certs noms, dius, coi, coincideixen amb els que hi ha aquí, vull dir...
Aleshores... Lligues d'alguna forma caps entre una cosa
sí,
i l'altra?
Sí, un petit... allò amb bastes, com amb bastes quatre coses, i bueno, i allò que ho deixes aparcat. I arran doncs, de trobar-nos per altres coses al Ricard i jo, aleshores vam començar. I ara doncs portem un any, i esclar, nosaltres pensàvem que de dir, bueno, ja la cosa ja està molt avançada, però vull dir, és allò que ara ens plantegem de que, bueno, que encara ens queda, perquè aquestes coses, quan més vas tirant del fil, més te'n dones compte de que...
del capdell gran que en surt, no?
Exactament.
Perquè tothom ens entengui, el pont existeix, l'indret existeix, i venia fotografiat en aquest suplement del diari de Sitges.
Sí, sí.
Com explicar el que va succeir aquella nit dels fets entre el 4 i el 5 d'abril? D'una forma clara, entenedora, més o menys gràfica...
Bé, hi ha diferents teories que expliquen aquesta matança. La qüestió és que hi havien diferents vaixells presons a Port de Barcelona, un era el Villa de Madrid, i llavors les circumstàncies, que després si de cas ho expliquem, van fer que uns agents del Servicio de Investigación Militar, que era un òrgan d'espionatge i contraespionatge de la República creat a l'agost del 37, doncs agafés una... on va decidir que 20 persones havien de morir, va agafar un llistat i per ordre alfabètic els va treure del vaixell Villa de Madrid entre la matinada del 4 i el 5 d'abril del 38, els va dur al pont de Vallbona i allà va començar a afusellar-los.
D'acord. Aquestes persones eren falangistes?
Bona part sí.
Bona part sí.
Sí,
sí, és a dir, a veure... és allò que hem de dir suposats, però...
No, per això us ho pregunto així,
Clar, perquè... primer, a veure, el primer moment, quan et trobes els noms, dius, clar, darrere de cada nom hi ha una història concreta i una evolució, la mitja d'edat és molt jove, són gent molt jove, fora d'un que passa als 50 anys, em sembla que és l'únic que passa als 50 anys.
Sí.
Per una altra banda, amb un llibre... publicat, que potser és l'únic llibre on parla, si no de tots, de bona part d'aquests, diguem, de la meitat aproximadament, i d'altres que no van ser assassinats aquí perquè van ser o van lograr escapar o bé els van matar prèviament o bé els van enviar a camps de treball, doncs un llibre escrit per Jesús Pascual. Jesús Pascual és l'altra persona que juntament amb el Sánchez Mazas es va salvar dels famosos afusellaments del Collell. Sempre s'ha parlat del Sánchez Mazas,
sí,
bueno,
de l'home de soldados de Salamanca.
Sí, exacte, però vull dir, n'hi va haver dos que es van salvar. Em sembla que eren 50, mig centenar.
O sigui, i, bueno, un era Sánchez Mazas
i l'altre era Jesús Pascual. I Jesús Pascual, a l'any 81, una data tan llunyana dels fets, com l'any 81, va escriure un llibre que es deia Yo fui asesinado por los rojos. I, bueno, aquest llibre, doncs, un dia...
El... clàssic títol dels anys 80,
Sí, sí. Doncs, dins aquest tresor que tenim a Sitges, que és el fons Miquel Utrillo, doncs,
i aquest llibre
a la col·lecció de Utrillo fill, no?, de l'Utrillo i Vidal. I aleshores, doncs, bueno, amb les anotacions de l'Utrillo, que això ja és un altre llibre, no?
D'acord.
Però, a part d'això... Clar, aleshores veus i comences i dius, home, doncs si surten... I resulta que el Jesús Pascual va ser una persona que no van arribar a agafar, però que si l'haguessin agafat en el seu moment...
Molt probablement s'hagués mort a Vallbona.
Juntament amb el Carranceja i un altre, eren els tres que en un moment donat, a l'última fase del quintacolumnisme, abans que ja totes les xarxes fossin desmantelades pel CIM, doncs portava la responsabilitat, no? Si una mica, si ens remuntem, esclar, com deia el Ricard abans, aquí dius, nosaltres estem parlant d'un fet concret,
sí,
al voltant del qual hi han dues esferes. Per una banda, el quintacolumnisme de Barcelona, que no té res a veure amb el de Madrid. Madrid va ser, diguéssim, molt més actiu i amb unes imbricacions, amb unes xarxes... més àmplies.
Ens dispensareu, però si hi ha algun oient més aviat jove, com es defineix el quintacolumnisme?
El quintacolumnisme seria, en qualsevol cas, en totes les guerres, el quintacolumnisme serien aquells enemics que tu tens dins del teu propi territori i que fan funcions d'informació, de sabotatge, dins de... recolzant amb els altres, no?
Aquella gent que fa el llit, d'alguna manera, per dir-ho, una frase,
l'expressió se li atribueix a Emilio Mola.
No
se sap del cert, però bueno, és quan uns periodistes li pregunten quina serà la primera columna que entri a Madrid. Ell diu que és la quinta columna, la que ja hi és. I llavors, a partir d'aquí sorgeix l'expressió del quinta columnisme.
Una expressió molt afortunada, molt ben trobada. O sigui que per una banda hi ha l'esfera del sí, sindicalisme, sí. I per l'altra
hi ha tota l'esfera aquesta del CIM, el Servicio de Información Militar, no? Aleshores, això conflueix en un moment a Barcelona quan el govern central, el govern de la República, el novembre del 37 s'instal·la a Barcelona. És a dir, el CIM no té presència a Barcelona i a Catalunya
fins que el govern de la República no arriba a Barcelona.
Vull dir, primer té la presència a Madrid, perquè vull dir, és quan comença, abans del CIM hi ha el DEDIDE, que és un precedent del CIM, però tot això organitza l'Indalecio Prieto. El que passa que arriba un moment que amb l'Indalecio Prieto el desborda la mateixa organització que ha creat, no? Després a València és quan es desenvolupa, i porten una actuació bastant potent en contra de les Quinta Columnes de València i tot això, que n'hi havien bastantes també, i quan ja venen aquí a Barcelona, aleshores es desenvolupa totalment el tema aquest que es desconeixia aquí. És a dir, aquí coneixem sobretot del juliol al novembre aquesta fase d'explotar, de cremar esglésies, matar capellans, però tot això a l'abril del 38 ja havia desaparegut. I aleshores, per una altra banda, hi ha la Quinta Columna, que des del mateix juliol del 36 es comença a organitzar. I dins de la Quinta Columna, una de les xarxes més ben organitzades era la xarxa Luis de Ocharán, a la qual pertanyien, a l'article no en parla,
però pertanyien, sinó, diguem-ne, els responsables.
Els responsables eren el Carlos Carranceja, i tot això estava manat des de la presó pel Luis Santamarina, que era un falangista de primera hora, que era un dels màxims capitostos falangistes a Barcelona, i que el 19 de juliol es llença al carrer, l'agafen, fan una condemna, el condemnen a mort. Com que era intel·lectual i havia col·laborat amb gent que aleshores pertanyen a la República, com el Max Aup i companyia, fan una carta, li logra salvar la pell, llavors el posen a la presó Model, i ell des de la presó Model va organitzant la seva xarxa a fora. Vull dir, primer hi ha una primera fase que posa el seu nebot, i el seu nebot l'agafen amb una redada, no, amb una ràtzia. Després posa a l'Enrique Mora, que seria la segona fase, un abogat, que l'acaben agafant i l'envien a Omells de na Gaia. Omells de na Gaia és un camp de concentració, ells en deien camp de treball, però no deixava de ser camps de concentració, al costat de Vallbona de les Monges, i allà mor. I el tercer, de dir, bueno, com que han anat desapareixent, sí, posa una troika, i la troika és Carlos Carranceja, Jesús Pascual, el que se salva amb el Sánchez Mazas, el Carranceja que mor aquí, i el José López Pastor, que és un dels grans misteris, perquè no hem arribat a averiguar si sobreviu o mor a la guerra, vull dir, no ho sabem. Però clar, aquí també hi ha un cadàver que apareix amb el 20è cadàver aquest que es parla, sí, que a hores d'ara encara està per identificar. Qui sap si era potser el López Pastor.
Perquè amb decisions com les que van donar els fets de Vallbona eren habituals. És a dir, el que va passar a Vallbona passava...
Home,
era una pràctica més o menys...
En aquells moments, tot i les arbitrarietats que cometia el CIM, la notícia va fer feridura, sobretot el conseller de Justícia, el conseller Bosch Impera, i també el Lluís Companys, no,
o sigui, que el que va passar a Vallbona va tenir una repercussió dins el govern de la Generalitat de moment important.
Clar, la seva actitud va ser d'una indignació molt gran. El Bosch Impera comenta les seves memòries, és, bueno, una de les maneres de veure que la repressió que es va donar durant a la zona republicana no té res a veure amb l'altra repressió.
Perquè, tornant a aquest relat, el fet en si està documentat? És a dir, hi ha algun document que certifiqui que eren, doncs, aquestes 19 persones els que les portarien a Vallbona, que s'esdevindria alguna cosa així?
Home, hi ha diferents fonts documentals, unes d'elles estan a l'Arxiu de Madrid, a l'Arxiu Histórico Nacional, que estan relacionades amb la causa general de Sitges per al tema d'identificació de morts. Altres fonts es troben a l'arxiu del Tribunal Superior de Justícia, que és el Palau de Justícia actual, Sergis Companys,
sí,
on també hi ha unes fonts documentals referents a les autòpsies que es van fer i on es recullen la diferent, les descripcions dels cadàvers, la documentació que duien a sobre, els papers i tot això, i bueno, també estan les fonts de les memòries, com ha dit el Roland, que són el Félix Ros, Jesús Pasqual, gent que estava implicada en aquests moviments d'espionatge, i bueno, ara estem treballant també testimonis que recullen la memòria d'aquesta gent.
Perquè, esclar, llevat d'aquest...
Perquè tu, a veure, tu, sí, tu et referies, és a dir, que en algun moment, abans de que els matin, està...
Si d'alguna forma, sí, si en algun moment dius, està més o menys documentat en algun lloc que aquestes persones seran executades.
No, no, això no.
Això em refereixo,
Això no.
Vull dir, si, no, si procediments d'aquest tipus...
No, no, perquè no els hi van fer judici.
D'acord.
És a dir, entesos, al maig del 38 hi ha un judici contra la cinquena columna que s'anuncia a bombo i platillo a La Vanguardia. La Vanguardia era un diari durant la guerra dominat pel Partit Comunista. Totalment a les antípodes,
sí,
no?
Perquè, esclar, sí, ens imaginem les portades, sí, de La Vanguardia acabada la guerra i dona la sensació, eh?
Però... Sí, no, inclús d'abans de la guerra.
D'abans de la guerra.
Un diari monàrquic, sí, sí, 100%, sí, vull dir, defensor de l'alta burgesia catalana, és clar, vull dir, doncs, és un de... Però van arribar a dominar, igual que Solidaritat Nacional era Solidaritat Obrera, que després va convertir en Solidaritat Nacional després de la guerra, pues, era l'òrgan més important que tenia la FAI, no? La CNT-FAI. Uh-huh. Bueno, i aleshores...
A La Vanguardia surt anunciat, per dir-ho així, un procés judicial,
sí,
així.
Exacte. I aleshores surt el Carranceja i altres que han mort i són jutjats en rebeldia.
D'acord.
Clar, això ja et diu, bueno,
sí, sí.
La identificació d'aquests cossos és molt posterior, és uns mesos després. Aleshores, què vol dir? El desgavell que hi havia, de que per una banda el CIM actuava al marge de la mateixa magistratura.
Sí, sí, sí.
Clar,
és a dir, s'anunciava el judici d'algú que ja havia estat,
sí,
executat.
Sí, posa una llista de 52 noms, sí, i n'hi ha 5 o 6
que en fi...
O un paper que va trobar el Ricard quan va anar a Salamanca, l'últim full, del Victoriano, que era el Victoriano Fernández, que era un capità de la Guàrdia Civil, no? Vull dir, dins dels morts hi ha un capità de carabiners i un tinent de la Guàrdia Civil, és aquest, el Victoriano, mm-hmm, que li diguem nosaltres.
Era familiarment.
Sí, sí, perquè esclar, vull dir, s'ha mandat la família, gairebé. I bueno, esclar... I bueno, hi ha tota una sèrie d'informes i al final, com ho diu, Ricard?
Diu que es demanen informes sobre, sí, ell, i diu que el Victoriano ha estat separat de la Guàrdia Civil i tot això, i jo li vaig comentar amb el Roland, hòstia, i tant que ha estat separat,
però
ja feia temps que estava mort.
I separat del tot, esclar.
Sí, sí.
D'una forma directa. Ah, sí. O sigui que, diguem-ne, d'aquests 20 cadàvers, 19 estan identificats?
Sí, bueno, sí. Sí, a veure, 19, a veure, això que et deia abans el Ricard,
sí,
això és el que després de molta que van ser 3 mesos, però va coincidir que no hi havia, quan ell hi va anar,
sí,
aquí doncs no hi havia l'arxivera titular, per dir-ho d'alguna manera, no? Estava de baixa o no sé què, i esclar.
El Tribunal de Justícia.
I això és tot el que portaven, és a dir, a part de la còpia de les primeres diligències,
sí, sí,
I de l'autòpsia i tot això, doncs tot el que portaven a dins, veus? Llavors això vol dir el número de sobre.
D'acord.
I ho van posar en sobres. I llavors ho van enviar. I llavors allà ho van transcriure.
Entesos.
I aleshores, clar, el que fa bastanta... A veure, tot plegat fa faredat, perquè les cartes que hi ha aquí, que esclar que no hem reproduït aquí,
sí,
perquè... Això doncs formarà part del llibre, però si no ja haguéssim ocupat tot el diari Vilanova, les cartes que envien, doncs les dones i els fills amb els que estan al Villa de Madrid, diguent, bueno, espero tenir notícies teves, a veure si ens podem... Posen la pell de gallina. I sobretot, doncs, l'informe, doncs...
Buf!
L'informe d'autòpsia...
Per Déu, el que va escriure el doctor Benaprés,
sí,
no?
Sí, Benaprés i en Pedrol.
Sitges, 8 d'abril del 1938, davant el jutge d'instrucció i infrascrit secretari, compareix el titular metge forense d'aquest jutjat, senyor Joan Ramon Benaprés i Palet, i el facultatiu Rafael Pedrol i Milà, els quals, en virtut de la promesa que tenen prestada d'exercir bé i fidelment el seu càrrec, relaciona que en compliment de l'ordenat pel jutjat han procedit a practicar l'autòpsia del cadàver enumerat amb el número 1. I després segueixen, cadàver número 2, cadàver número 3, cadàver número 4...
Fins i el 20 no hi és.
I el 20 és aquest que no hi és, és el 20... i que resta sense identificar.
No, ah? El 20, a veure, el que resta sense identificar seria el 21, que apareix
entesos
juntament amb el 20. El 20 és el del Joaquín Cabrera Gil, que consta, és a dir, el fa constar el Jesús Pasqual en el seu llibre, dona la relació.
Aquesta
va ser el primer lloc on vam, i aleshores és quan ens vam donar compte de dir, bueno, a part dels que hi ha enterrats a Sitges, n'hi ha d'altres també. I aleshores és quan vam anar, que això també no ho hem dit, i vull donar les gràcies públicament al jutge Pau de Sitges, al senyor Grabulosa, doncs que ens va posar totes les facilitats. Llavors allà, és clar, trobes el cadàver número 1, el cadàver tal i com està aquí. Però la nota marginal, quan són identificats, et posa... Esta, la inscripció definitiva d'este cadàver corresponde, i això és entre finals del 38 i finals del 39.
D'acord.
I aleshores, mirant això i mirant el llibre de Jesús Pasqual, surten tots 20. Però aquí només n'hi ha 19, no, perquè el Cabrera va ser trobat el 26 d'abril.
O sigui, va ser trobat com a 3 setmanes després, sí, o 2 setmanes després.
Al mateix lloc.
Al mateix lloc.
Clar, llavors dius, bueno, o sigui que no el van desenterrar, no van estava una mica...
D'acord, una mica més apartat o el que sigui.
Exacte,
el cas és que no,
és el
no
que... I a part, hi ha un altre que també es va trobar el dia 26 d'abril, que és un home desconegut, llegeixo la descripció. De 30-40 anys, estatura mitjana, fort, cabell negre i abundant, faccions regulars, vesteix pantaló blau de mariner, porta l'índex dret amputat al nivell de la segona falange. Ah, això tampoc ho portava tothom.
No està clar.
És misteriós aquest.
Jo no sé,
quan... és allò, la ficció, la realitat supera la ficció.
Perquè és clar, quan un llegeix això, Ricard, suposo que la camisa deu d'això.
Oh, és això, donen ganes d'anar estirant el fil, sí, el fil.
Perquè escolta, això és així, El cadàver número 13 porta cabell ros, ample de cara, amb abric. Li ha estat trobat un full de calendari del mes d'abril, fet a mà, i li ha estat tallat un tros de roba del pantaló. El cadàver número 14 porta cabells negres, jersei color cendres, sabatilles color clar. Li ha estat trobat una carta que es fa quasi impossible de treure del seu sobre, dirigida a Jesús Conde Bellón, i li ha estat tallat un bocí de roba del pantaló. El cadàver número 15 porta sabates, clar,
tots els van tallar un bocí de roba del pantaló per poder mai poder identificar posteriorment.
Vaja, tots. O sigui que era un sistema...
que van enterrar les... sí,
d'acord, un sistema habitual per poder identificar.
Habitualment, jo també em vaig quedar molt.
D'acord. Esclar, per saltar endavant en el procés, totes aquestes persones tenen familiars.
Sí.
Sí.
Sí. Alguns, a veure, no tenen fills directes perquè eren molt joves, eren solters, però d'altres sí.
I de procedència molt diversa?
Com,
no, catalans, espanyols...
Bueno, a veure, tots vivien a Barcelona.
Tots vivien a Barcelona.
Menys un, que vivia a Viladecans, i un altre que vivia que estava empadronat al Masnou. Tots els altres estaven empadronats a Barcelona. Procedien de llocs diferents d'Espanya. Hi havia gent de Tarragona, ara aquí no ho porto. Tenim aquí una d'allò de quadres impressionant. Ah, sí, vale, sí que ho tinc, sí. Però, per exemple, el Victoriano, que ho dèiem, no? Doncs estava nascut a Tudelilla, a la província de Logroño, però per exemple un altre que era dentista, nascut a Roses, un altre nascut a Barcelona, un altre nascut a Canet de Mar, un altre a Vandellós, a Puigpelat, província de Tarragona, a Berga. O sigui que la majoria eren...
Bona part d'aquests enterrats aquí a Sitges.
Sí, i altres.
I alguns enterrats al cementiri del sud-oest de Barcelona.
De Barcelona, l'any 50 els van traslladant tots, és a dir, hi ha un ordre, vam trobar l'arxiu d'aquí a Sitges, una autorització que havia de donar el governador civil per poder traslladar. Llavors ja estaven identificats.
D'acord. I què passa quan un es dona a conèixer els familiars i diu...
Bueno, ara aquesta és la segona fase que tot just hem iniciat, no? Clar, jo dono un visca per les pàgines blanques. Viva, les pàgines blanques. Perquè són una gran ajuda. Clar, si tu saps, doncs aquí, per exemple, tal, casat amb Mercedes Argüelles, casat amb... no sé qui, no sé, bueno, amb Càndida Rossell.
I ara em diràs una altra cosa. Tenim la gran sort, aquí sí, almenys, no com a Nord-Amèrica, que es mantenen els cognoms.
Sí,
home. Perquè si no, tota aquesta memòria històrica, no, a veure no. Com es ressegueix, eh?
I aleshores, bueno, agafes i penses, bueno, els que, perquè, esclar, a la nota marginal que hi ha a l'acte de funció del sí. Llibre de funcions, que a més és un llibre de funcions, que comença amb aquests morts. És curiós, perquè esclar, el llibre de funcions...
Sí, n'hi ha molts, oi? Clar.
Exacte.
Però és a dir, obres, paradoxalment no? Comencen amb aquests que varen ser sí. Assassinats a Vallbona.
Sí, vull dir, comença el llibre, el tom 42. Aleshores, com que tens el nom a la nota marginal sí. De les dones i tal, bueno, nom de, i que constin fills, no? Perquè aquí a la nota marginal també
sí, sí, clar.
Casat, tres fills
sí, sí.
Inclús amb anys alguns posa Araceli, 17 anys, Antonio, 15, Mario, 10
uh-huh.
Bueno, o sigui, amb altres
se sap més o menys que hi ha probabilitats hi ha de poder trobar un familiar
i aleshores, bueno, doncs et passes una setmana i vinga, dius, va, anem, pàgines blanques va, perquè esclar, alguns pot ser que no visquin a Barcelona, pot ser que visquin
sí, sí,
a Lleida,
està clar, vés a saber.
Bueno, i aleshores doncs, comences a trobar i diríem que un terç els hem trobat.
Un terç?
És a dir, si hi ha 19, doncs si hem 19? Trobat, hem trobat fills o parents...
De 6?
De 6-7.
De 6-7.
I aleshores ens hem posat en contacte amb dos concretament, que són els primers que, i que han estat doncs, molt receptius. Molt receptius al sentit de que, bueno, vull dir, una... Dos germans, un senyor i una senyora. La senyora 27 dies tenia quan van matar el seu pare i a més dona la casualitat de que aquest el senyor aquest el mort aquest
sí.
el Pere Cirera o Pedro Cirera Cardó, doncs va escriure com una mena de contes, vull dir, així com altres escrivien dietaris,
yeah, sí, sí.
Va escriure una sèrie de contes i bueno, hi ha un que es diu El último pitillo.
El último pitillo.
Sí, molt encertat.
I, bueno, clar, i això no ho coneixia la família, no? I aleshores els hi vam enviar de discar, com que creiem que ells no haurien anat, que no ho sabien ni que l'audiència hi havia papers
sí, sí, sí.
No? En canvi ells guarden altres papers o
que
fotografies
havien...
que nosaltres no hem vist.
Perquè ells sabien d'alguna manera que els seus familiars estan enterrats aquí?
Sí, tenen clara la memòria de que el dia 4 d'abril del 38
va passar el que va passar, etcètera.
Sí, ho han conservat molt clar, pensa que eren nens, alguns potser en tenien 8 o 10, però eren nens de 2, 3 anys. Clar, vull dir, era mm-hmm. gent jove, com hem dit abans.
D'acord, algú pregunta per què ho vol, això, vostè?
No. De moment, els dos, els n'hem enviat 5 de cartes, n'han respost 2.
Sí.
Correctíssimament, vull dir, molt. I aleshores penso que obre un altre vessant, no allò que dèiem de la memòria històrica, però la seva memòria històrica. És clar, aquesta gent... no tant una guerra, va passar una postguerra. I una de les coses que ens sobta és que, per exemple, amb els Alcullell, potser perquè el Sánchez Mazas, el seu escriptor, doncs va saber
vestir-ho
i esbombar-ho, no? Però és que aquests, després de la guerra...
Discreció absoluta. Bé, sí. Discreció no, sí, silenci.
Entre el febrer i el març del 39 surt una esquela posada per la família amb alguns, em sembla que són un parell o tres. Vull dir, allò que fos assassinat en les classes de Garraf,
sí, sí.
Però vull dir, és allò que... aire, no? I això, esclar, no sé també si cal veure-ho dins l'entorn de les diverses famílies falangistes que es mouen després, perquè, esclar, una persona com el Luis Santamarina, que acaba salvant la vida perquè finalment l'envien a un penal al Bacete, i bueno, i després torna a Barcelona i dirigeix del 39 al 63 el diari Solidaritat Nacional. Aquest home va morir el 70 i pico i va ser l'únic o dels pocs que va vestir fins l'últim dia la camisa blava de falangista. Aleshores, clar, dius, aquest, diguéssim, era un dels que els coneixia i els havia conegut. Però el posen a la direcció del diari i en canvi altres que han estat a Burgos venen com a falangistes i de dir, ei, doncs jo sóc el cap el delegat de Falange a Barcelona. Clar, llavors és allò que dèiem, per una banda hi ha el quintacolumnisme, per l'altra hi ha el CIM, i els anys immediatament de postguerra 39, 40, 41, tots aquests moviments dins de Falange, que sortosament aquests sí que han estat estudiats pel professor Joan Tomàs, i bueno, hi pot seguir una mica la pista, no? Però és clar, vull dir, aquí es barregen dins, al voltant d'aquesta gent hi ha tot de satèl·lits, no? Vull dir, clar, no és allò dos morts, tres, són 19.
I suposo que, com dèieu al principi, és clar, tothom podia compartir un ideari, però sí, alguns amb més militància que d'altres.
Exactament.
O potser alguns sense cap mena de militància.
Exactament. I això és el que cal.
I per tant, des del punt de vista dels familiars, suposo que també
això és el que cal esbrinar.
Això és el que cal esbrinar.
Exacte.
I ja també, pues, entraríem al tema de les hipòtesis del perquè d'aquesta matança. Perquè una de les hipòtesis que pot estar relacionada amb, després amb aquest silenci que parlàvem i tot això, una que defensa el Gregorio Morán és que aquesta gent va ser detinguda arran de les delacions que va fer el Sánchez Mazas, que després seria ministre del franquisme i té tota una història llarga. I aquesta és una de les hipòtesis. Després hi ha dos més, una altra que va relacionada a la que els franquistes acaben d'arribar a Lleida i com a venjança, doncs,
d'acord, es decideix.
Exacte, és una venjança que els porten allà i els afusellen.
Perquè el que sí pot quedar clar, o més o menys clar, és que hi ha un error. Quan dic error, em refereixo que hi ha quelcom que obliga aquesta decisió. És a dir, que això no és a la babalà, no es va agafar dinar. No, això em refereixo, vull dir,
no són coses irracionals. Nosaltres intentem de treure el...
Diguem-ne, pot ser irracional el fet, però hi havia, diguem-ne, una estratègia que va possibilitar el fet.
No és justificable, però s'ha d'entendre. Llavors s'ha d'entendre quines són les causes, com va ocorrir, quin és el fil argumental, i bueno, dintre les hipòtesis que ja es plantejaven a l'article del diari Vilanova, estava aquesta, la delació del Sánchez Mazas, que era el Gregorio Morán. Després estava aquest com a revenja de l'arribada dels franquistes a Lleida el 3 d'abril, i després estava un altre que parla el Domènec Pastor Petit, que és el qui millor ha treballat el tema de l'espionatge, que és el tema de que s'estava acabant la guerra. Bueno, no només s'estava acabant la guerra, però hi havia una mena de pacte entre agents del CIM i dels quintacolumnistes que tenien, perquè en cas d'acabés la guerra, doncs, poder-se protegir mútuament. I això no va relacionat també amb els canvis de directius dintre el CIM, que és una història encara més complicada.
Diguem-ne, allò de la correlació de forces, no?
Per sí, aquesta és molt...
I de les influències.
Clar, perquè pensem que el CIM, a veure, tenia una estructura piramidal, però al mateix temps, vull dir, hi havia grups igual que els primers incontrolats de la CNTFI, doncs eren patrulles, que no, la patrulla de la Bona Nova no sabia el que feia la patrulla del Poble Nou, doncs aquí també una mica cal veure ara... estem una mica resseguint la pista de veure qui, si podem trobar qui eren els capitostos que manaven dins el Villa de Madrid. Però és clar, algú va ordenar
dins aquest vaixell presó qui marxava, sí.
Clar, aleshores, és difícil, és difícil. Aleshores, clar, vull dir, del Sánchez Mazas, el que està clar és que el Sánchez Mazas tothom el deixa com un covard acabat, és a dir, sí, vull dir, tot a diferents fonts, però fonts procedents del mateix falangisme.
Si han llegit Soldados de Salamina, sàpiguen que aquesta és història d'un covard acabat.
Aleshores, a part del Gregorio Morán,
ens ha donat diners la història d'un covard acabat.
Sí, sí, i aleshores dius, gent, no? Vull dir, de dir que inclús ja quan ell va passar gairebé un any amagat a l'ambaixada de Xile, a Madrid, i ja inclús, vull dir, allà ja més d'un ja no
podia veure,
ja se'l mirava malament. Aleshores, clar, dius, fa tot un viatge de Madrid a Barcelona que no l'agafen, arriba a Barcelona, s'instal·la a casa d'un amic i en 4 dies putapum l'agafa el CIM. Però és clar, el Sánchez Mazas té el carnet número 3 de Falange. Un tio així no l'han de pelar.
Parlant des del punt de vista de l'estratègia de guerra,
sí,
resulta paradoxal que un número 3 sí, es mantingui,
que des del desembre del 37
es mantingui
fins al collell, i allà salvi el coll, vull dir, dius, i que en cap moment el pèlin es fa molt estrany, no?
O estigui en una situació veritablement de perill absolut, sí, és paradoxal.
Sí que n'hi ha altres, com per exemple altres falangistes que se'ls guardaven, que pot ser que se'ls guardessin per fer canvis, d'acord, no? Però és clar...
És molt evident, en aquest cas. És molt evident, en aquest cas.
Clar, i ara estem pendents, doncs, de que ens enviïn de Madrid, doncs, com uns diagrames o uns esquemes que reprodueix el llibre del Soler i Sabater, on es veuen tots aquests noms, més altres, d'aquests sí. 19, doncs, allò, jefe d'informació, jefe, i tots
d'acord,
relacionats.
És a dir, amb la categoria de cadascú, sí, per dir-ho així, o amb la condició de cadascú?
Sí, aquí està al final. Sí, I aleshores, doncs, esclar, amb la categoria de cadascú, no? I uns esquemes, clar, que teòricament estan dins l'expedient del Sánchez Mazas. Aleshores dius...
Quina informació que havia extret el CIM.
D'acord.
Aleshores, vull dir, és...
És que fa un efecte, això,
sí,
Servicios de Información de Falange Española, sí, en Barcelona.
El 9 de febrer del 39, mira com ell...
Colabores de La Vanguardia Española. Rafael Sánchez Mazas, el gran escritor, profeta en su patria, llegado a Barcelona, víctima y vencedor de los rojos. Y otro gran escritor, Eugenio Montes, refiere a nuestros lectores la odisea de Sánchez Mazas, condenado a muerte, fusilado y por fin libre, como por un milagro. Veritablement, como por un milagro.
Sí.
Perquè d'un afusellament a la guerra pocs se'n salvaven, sí, segurament, eh? Sí. Si hem de fer cas, el testimoni fins i tot dels metges, que aquí no és allò un tret al cap, no?
No.
N'hi ha més d'un, sí, més de dos, sí, i no només al cap, per això, per veure, per acabar-ho de...
Sí, sí.
Fora de, diguem-ne, de la presència del doctor Benaprés, del jutge, etc., a Sitges hi ha alguna altra constància documental del que va passar a Vallbona?
Bueno, a veure, les dues persones que... quan tu enterres algú, sigui desconegut o sigui conegut, mm-hmm, hi ha d'haver uns testimonis, no? Vull dir, en el cas, un era el Salvador Miguel en Paretes.
Vaja.
En Badó. I clar, i l'altre no sé qui era, però són morts tots dos, vull dir, clar, que això és una de les coses que dius, veus, vull dir, fa uns anys, ara també jo penso que fa uns anys
que tampoc
no
ningú estem en allò de sempre, no?
Sí, ara, vull dir, home, han passat 70 anys, no?
Però teniu una certa sensació que us fiqueu en un terreny,
home, sí, perquè és una cosa, però que ha estat, pues, dins, en si poc estudiar el fenomen aquest concret. Si bé he estat estudiat a la història del CIM o el quinta columnisme de més llarg abast, però no en episodis concrets, no, aquest no està molt estudiat, i llavors nosaltres, pues, clar, entre l'alegria que ens, bueno, l'interès que tens de trobar coses noves i tot això, i que vas trobant una història que la veritat que sembla novel·lesca i que va...
Que és que veritablement ho sembla.
I vas estirant del fil i cada vegada trobes més documents o trobes... Llavors, clar, cada vegada tens més ganes de saber què va passar.
Sí, jo penso que, vull dir, a veure, els historiadors són xafarders professionals, no? Això per començar, som xafarders professionals. Però per una altra banda, és clar, una cosa que dius, tal com comença l'article, uns senyors que estan enterrats aquí a Sitges, que què hi fan? Vull dir, que ningú els coneix, que no tenen cap relació, que tu mires els cognoms i no n'hi ha cap, que dius, ah, doncs mira...
És tal...
Sí, no... I que a partir d'aquí vas ampliant, i es va dibuixant tot un mapa que va més enllà d'aquests senyors que estan enterrats aquí.
I que de moment deixi aquelles incògnites, sí, obertes del per què,
sí,
qui ho va ordenar, sí, sí, qui va decidir que serien aquests, sí, 20 i, sí, no serien uns altres,
sí,
20.
Sí, 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 i perquè el Villa de Madrid i no
i els Villa de
l'Uruguai.
I no els de l'Uruguai, sí, per exemple.
Els de l'Argentina. I aleshores, doncs, és aquelles coses que dius... Jo penso que sí, que és, vull dir, part de les 6 pàgines del llibre El Soler i Sabater, i aquest llibre Jesús Pasqual, que esclar que està escrit, vull dir, malgrat l'any 81, amb tot el d'allò partidista de la persona,
sí, sí,
que
sí,
ho ha viscut,
clar,
però que fa descripcions de molts d'aquests personatges molt acurades, vull dir, ho de més... Vull dir, no s'ha estudiat, és un tema que no s'ha estudiat.
A veure què ens surt d'aquesta investigació nosaltres, que continuem tenint al cap allò. Què deuria pensar el doctor Benaprés davant de tot allò? Mm-hmm. Què li deuria passar dins el cap? Com va veure, doncs, sí, aquell, diguem-ne, aquell espectacle, què fem, o què passa, o què, en quin món visc, oi? Un mes d'abril de l'any 1938, a Vallbona, a la platja, etc. Bé, Ricard, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres. En Ricard Conesa continuarà treballant-hi, i en Roland Sierra també. En Roland, gràcies. I esperem poder-ne parlar o poder-ne dir més coses a l'entorn d'aquest article, d'aquest reportatge publicat al Diari de Vilanova el passat 22 d'agost. Dilluns tornem, bon cap de setmana.